Parlem d'hoquei amb Josep Gomà. Els dimecres, a 8:45 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.
Bona nit, ben retrobats de nou a la sintonia esportiva de Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei, el programa que pretén repassar l'actualitat dels equips de casa nostra. Avui ens toca titulars per jornada doble. Hi havia la jornada 7 i la jornada 8. Anirem analitzant-la de mica en mica. Comencem pel Calafell amb un cap de setmana negre. Perdia en pròpia pista davant del Lleida i també perdia en el seu desplaçament a la pista del Liceo. El Vilafranca era el signe de l'empat. Empatava a Reus amb aquest darrer segon agònic i empatava a Voltregà a 2. El Noia no podia jugar el seu partit davant de l'Alcoi i en el seu desplaçament amb el debut d'aquesta temporada de Jordi Bargalló, empatava a Lleida. A l'Hockey Plata, el Vendrell es desplaçava a Galícia i aconseguia la victòria amb aquest 0-1 a un Vendrell que, jo diria, que es va salvar per la gran actuació del porter Arcas. Avui, primera jornada de la Wild Skate Champions i també tenim els grups ja de la Champions femenina. Lliga Iberdrola, avui també tenim jornada, la repassarem en partits importants. Repassant les categories de casa nostra, els principals titulars, derrota del Vilanova en pròpia pista i que ja s'enfonsa a la part baixa, cosa que complicarà molt a lluitar a la part alta. A la primera catalana, victòria de Vilanova, Monjos i Noia, i derrotes del Vendrell i el Patí Vilafranca. A la primera catalana femenina, victòria del Vilafranca en el seu desplaçament a Vilanova, 2-7, un Vilafranca que en aquests moments ja, amb els mateixos punts, encapçala aquesta primera catalana amb el Palau. A la segona catalana, victòria del Sant Ramon en el seu desplaçament a Sitges i també victòria del Riudebitlles, derrotes del Vendrell i Sitges. A tercera catalana, destacar una setmana més la victòria del Torrelavit invicta i victòries del Calafell i el Noia. Saludem els nostres companys. Jaume Boquera, bona nit.
Hola, què tal? Bona nit.
Ramon Mascaró, bona nit.
Hola, bona nit.
Avui no podem saludar a Jordi Grell, que li desitgem també tota la sort del món perquè avui no és un debut, perquè ja ho havia fet, però retestar, retransmitint per on a Barça aquest debut de lo que dèiem de la primera jornada de la Wild Skate Champions de categoria masculí. Anem repassant aquest empat del Noia en el seu desplaçament a Lleida. No va poder jugar davant de l'Alcoi. Partit aplaçat que ja té data.
Sí, partit aplaçat que ja té data, el dia 14 de desembre, pues, el Noia que es posarà al dia amb aquest Alcoi, que segueix tenint dos partits menys, un al Picat i l'altre a Sant Sadurní, i que, bueno, mica en mica es anirà posant al dia i el dia 14 ho farà a Sant Sadurní.
Ho serà un dissabte, i és un dissabte perquè resulta que l'Igualada té Europa i el Noia, doncs, també té Europa, jugarà el cap de setmana, l'entresetmana, i podrà jugar aquest partit de l'Alcoi, doncs, el dissabte 14 de desembre. El partit de Lleida, jo diria que espectacular, dels millors
espectacular,
partits que
hem vist aquest any. Amb alternatives, un Noia que semblava que dominava bé, amb el 0-1, una genialitat d'Ivan Morales. Ell sol es fa un passadís, es queda una mica escurat a la dreta de la porteria, però li fa un revers, encara el porter, i li aixeca amb una vaselina que Zapater, sí, ja ho dic bé, Martí Zapater no va estar, doncs, a veure la bola, i d'aquesta manera el 0-1, i semblava que el Lleida, tot i això, va treballar bé el partit. A la represa, en un minut, se'n va tot a Norris, una desena falta, de rebot a la directa que entra per Nico Ojeda, i abans havien fet un gol molt ben elaborat per una contra a l'equip lleidatà. El Noia, mitjançant Martí Gavarró, que empatava 2, es tornava a adelantar Lleida i arribava aquesta contra magistral elaborada pel Noia a primer toc. Jo, per mi, un dels millors gols de la jornada, que culminava una altra vegada més Ivan Morales, amb passades de Bargalló, Esteller, i Ivan Morales, que sentenciava. un empat que, vist-lo sobre el paper, podríem dir que el noi es va quedar una mica curt, però bueno, el Lleida també va tindre les seves opcions.
Per dir que destacaríem els dos porters,
sí, perquè sobretot els dos porters van treballar molt, i dos porters de qualitat. Bueno, jo diria que tots els porters de l'Hockey Lliga i algun de l'Hockey Plata veritablement fan veritables virgueries sota la pals.
Deixem, doncs, ja aquest noi que d'aquesta jornada doble només podia jugar un partit, i bé, del Calafell, com deien, un cap de setmana no gaire positiu. Un Lleida que sorprenia jugant a la contra i que, doncs, s'imposava per aquest 1-4, un resultat força clar. Un Calafell que no acaba de trobar el seu millor moment, jo diria que no sé si és des de després de la participació
d'Europa, sí.
Portugal no acaba de trobar el seu millor moment, i també en el seu desplaçament a Liceo també perdia per 6-3, aquí el resultat era més curt, però va haver moments que el resultat era molt ampli.
No, sí, va haver-hi, abans del minut 10, Arnau Chaus, ex-Calafell, ja els havia clavat tres dianes i, veritablement, se'ls va posar molt, molt complicat a l'equip de Guillem Cabestany.
Doncs esperem que el Calafell el refaci, perquè el proper rival, el proper diumenge, és el Futbol Club Barcelona, o sigui que és
Déu-n'hi-do,
un...
Déu-n'hi-do.
Anem pel Vilafranca, també, podem dir, el Reis de l'Empat, aquest Vilafranca-Reus, ja me'l podíem viure en directe. Jo diria que va ser un partit que va dominar el Reus, el Vilafranca, que va fer el que va poder, es va despavilar una mica a la segona, no va arribar gaire a l'esporteria de Can Divellat, però es va defensar molt bé, destacar una setmana més a Xus Fernández, i aquest gol que arriba, el que demostra que el hockey, fins que l'àrbit no xula al final, no es pot fer.
Sí,
un gol que, de fet, des de la nostra posició dèiem, no l'han vist. Van veure
que se l'entraven ells, sí.
Ho van poder veure després per la tele, i aquest rebuig de Marc Julià la toca llançar i la bola que va cap
dins. I se la posa dins, sí. I dic que, assegurant aquesta bona actuació de Xus Fernández, el gol del Reus va ser a la desena falta del Vilafranca, a bola aturada, que durant el partit, i mira que van arribar a xutar a vegades, no van poder clavar-li cap gol amb el bo de Xus Fernández.
Un Reus que en Jordi García va... Bueno,
no... Estava enfadadat.
Estava enfadadíssim. I de Voltregà, doncs bé, també, en minut 3, el resultat 2-0 favorable a Voltregà, el presagi dèiem, ui, mare Déu, això es pintarà amb bastos, però no, un Vilafranca que es va anar posant al partit, un Voltregà que també amb el 2-0 es va anar jugant, van anar arribant, van tenir oportunitats, però també Sant Xus Fernández va tornar
a aturar.
A la segona va el Vilafranca, va tirar línies endavant, va aconseguir aquest gol també maco de Sergi Torné, el primer gol que era 2-1, i el gol del Tontet,
no
el Tontet, el que ho fa, però el gol del Tontet de
Roger Montserrat, que
va significar l'empat.
Roger Montserrat és llarguet de braços, és espigat, i a per darrere la porteria li va saber cargolar l'estic i va fer, bueno...
Aquí era difícil, perquè d'aquests no n'hi ha gaire.
No n'hi ha gaire ara, perquè ja està tot
molt... Ho que és molt...
Tot molt estudiat, però...
La gent surt del darrere, vol alçada, per intentar col·locar-la a l'altra banda del porter. Aquests així ens vaig arran de pal,
sí.
No n'hi ha gaire. Bé, doncs, destacant aquests empats, parlem de l'Hockey Plata, parlem de l'Hockey Plata, aquest desplaçament del Vendrell, un desplaçament maratorinià que va aconseguir la victòria, aquest 0-1, Raimon.
Doncs sí, va ser un viatge a llampec, tal com has dit. Es marxava el dematí a primera hora i es tornava al vespre. I amb la qual cosa, doncs, va ser un viatge en el qual vam poder aprofitar per fer poca cosa. L'únic que vam fer va ser arribar a anar a jugar directament. Vam esmorzar i vam anar directe al pavelló. Es va jugar, va ser un partit trebat, on el Dominicos va sortir amb una bona defensa. Pensem que el Dominicos no ha puntuat cap partit, no ha guanyat cap partit, però té un equip molt compensat, perquè té jugadors com Adrián Candamio, Carlos Alonso... Varela, Tomàs Villares, vull dir, és un equip que és molt guerrero, tots els partits que ha jugat els ha perdut per pocs gols de diferència, i doncs va sortir plantejant un partit que sabia que el Vendrell a priori era l'equip de la zona alta, jugant de tu a tu, amb una molt bona defensa i amb molt bon atac. L'únic que Xavi Arcas va estar incommensurable i ho va parar tot, i llavors, bueno, els minuts de la primera part anaven passant fins que una jugada en el qual el Lluís Ferrer va ser una jugada personal amb un xut de quasi de fora del frontal de l'àrea, que es va escolar a la porteria gallega i es va avançar en el marcador. I aquest va ser el gol que va predominar en tot el partit, perquè no hi va haver-hi més gols, però sí que a la segona part el Dominicos va sortir a intentar guanyar el partit. Era un partit en el qual havien de guanyar perquè no volien estar a la zona baixa. I s'ha de dir que els últims 7-8 minuts era un atac i gol de Dominicos, en el qual jo, per exemple, no veia clar que mantinguéssim el resultat, perquè el Dominicos només era bola que tenia, bola que atacava, fins que al final Xavi Arcas ho parava tot i es va quedar amb aquest resultat de 0-1 favorable als del Baix Penedès.
Doncs bona victòria del Vendrell en aquest desplaçament. Jo penso que el Dominicos aixecarà el vol, perquè si no també...
És el que parlàvem amb ells, és a dir, a la que agafin la dinàmica positiva de guanyar un partit o dos seguits, ells aixecaran el vol, perquè tothom ho deia, diu, és a dir, l'equip està molt compensat, té jugadors amb experiència, ja et dic, és a dir, la diferència sobre la pista potser no es va notar, al contrari, i sí que és un equip que penso que ha d'estar a la zona mitja de la classificació per la categoria o la classe dels jugadors que tenen. Ara, el problema d'això són les dinàmiques i tot també psicològic, és a dir, quan et veus amb 5 partits a l'inici de Lliga i no has puntuat, costa molt d'aixecar el vol. Però bueno, jo penso que la que agafi una mica de dinàmica té jugadors per estar a la zona mitja i no patir.
Doncs anem a escoltar els protagonistes de la jornada. Ho dèiem amb aquest comentari que fèiem de l'Hockey Lliga i comencem per Xus Fernández.
I tenim el gran protagonista, no només d'avui, sinó que dels últims partits, Xus Fernández. Xus, primer que tot, enhorabona pel punt.
Bé, gràcies. Tal com ha començat el partit, és un bon punt. Però la veritat és que veníem a guanyar. Hem de començar a sumar 3-3, però ja et dic, crec que portàvem 2 minuts, no?, i anàvem 2-0 ja. Doncs és molt bon punt.
Xus, et volíem tenir Caldes, però no et vam tenir. Vas ser també molt protagonista, vas aturar el que no està escrit. Avui també, segona part, aturant el que no està escrit. Aquell partit va acabar malament, el vam perdre, però avui almenys l'hem anat empatant i, com dèiem, amb possibilitats de guanyar-lo fins i tot.
Bueno, l'important és competir, arribar al final del partit vius. Si t'hi fixes, el primer partit, per exemple, a Sant Just, vam tenir 2 minuts tontos i a cap moment vam estar dins del partit. Penso que som molt lluitadors, és una de les nostres armes i hem d'intentar arribar al final dels partits, si pot ser per davant millor. A Caldes ens van empatar molt ràpid quan ens vam posar per davant i penso que vam tenir molt mala sort, però bueno, l'equip no decau, hem fet una setmana de 3 punts, podria ser una victòria, però bueno, la veritat que seguirem i jo crec que ja ens comencen a tenir molt en compte.
Felicitats, Xus.
Moltes gràcies.
Després d'en Xus Fernández, escoltem a Guillem Pérez, l'entrenador del Patí Vilafranca.
Ara tenim a Guillem Pérez, l'entrenador del Vilafranca. Bé, Guillem, diferència novament de la primera a la segona part. Dijous parlàvem amb el Reus, la diferència del Vilafranca de la primera a la segona part. Avui, també, la primera part, sí que ens maten amb les dues primeres arribades, 2 gols, ells viuen de renda, però Vilafranca apreta molt més a la segona part.
Sí, jo crec que avui surto emprenyat, perquè és una cosa que ja és que ens ve passant, amb el Vic ens passa el mateix, i no pot ser. Si nosaltres hem d'aprendre els nostres errors, i crec que som grans com per fer una reflexió, ho sabíem, ho teníem parlat, vull creure que és del cansament de la setmana, del partit de dijous, no tenim ni 48 hores, però és igual, no hi ha excuses, no hi ha disculpes.
Avui hem hagut de gestionar aquest 2-0, no? que és difícil, és més difícil gestionar un partit que vas en contra, que no vas a favor. El teu equip però l'ha sabut gestionar i la segona part, ha estat molt bé.
Sí, perquè al final, o sigui, nosaltres el tenim molt clar que podem anar guanyant o perdent, però el camí ha de ser sempre el mateix, és el procés. O sigui, nosaltres no marcarem gols per no mereixer-los, nosaltres hem de mereixer molt per marcar. Potser els equips rivals, doncs, sense molt mereixement, ens fan gols perquè aprofiten molt bé els nostres errors. El que hem de fer és minimitzar errors i ser molt més efectius. Com bé dius, la primera part sortim, per mi, molt encantats, no podem sortir amb aquesta intensitat, i a la segona comencem a creure amb allò que havíem de cregut a la primera, i al final un 2-2 que no sé si és mereixedor o no t'ho sabria dir, no sé si mereixem perdre o mereixem guanyar o mereixem empat, no ho sé, ja me'l miraré el partit, però crec que hem de millorar, molt.
Les paraules d'un Guillem Pérez, que no sap si al final el resultat de l'empat és just. I acabem amb els protagonistes, amb l'entrenador del noi, en Carles Cortijo, després del partit a Lleida.
Solo, con muchas alternativas. Bueno, los árbitros han marcado el listón de faltas y bueno, ha habido muchas faltas que igual es juego, pero bueno, ellos lo han marcado así. Y yo creo que en la primera parte hemos hecho una bastante buena primera parte. Creo que hemos sido superiores en muchos tramos de esta primera parte. Y nada, y nos hemos ido al descanso con esa energía positiva y tal. Y luego en dos minutos ha cambiado el partido con el gol que ha marcado el Lleida más la bola parada. Y a partir de aquí nosotros sí es cierto que hemos entrado ahí unos minutos raros de bastante precipitación. Luego lo hemos intentado ordenar. Y bueno, y sí es verdad que el Lleida ha generado bastante. Nosotros ya con una defensa más abierta han podido cerrar el partido, no lo han cerrado, y bueno, y nosotros pues con el ADN este que tenemos de no rendirnos hasta el final, pues al final hemos tenido una opción. Tema tarjetas, tema árbitro, bueno, pues ya sabes, desde casa lo veremos más, desde aquí, desde el banquillo, igual no somos muy objetivos, por lo tanto, nada que decir.
Doncs un Carles Cortijo, jo diria, Jaume, satisfet.
Sí, satisfet, però bueno, jo crec que ell volia els 3 punts i jo, pel que més o menys també vaig parlar amb ell després, que es quedava curt, que es quedava curt.
Doncs anem ràpidament a Serveis Mèdics Penedès, el trofeu, el jugador més regular amb la col·laboració del 3 de 8 i el Casino Unió Comercial.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs comencem amb aquesta llarga jornada, amb la jornada 7, aquest Calafell-Lleida, Jaume.
Sí, aquí sumava 5 punts Domènec, 3 Olmos, 3 Folguera, 1 Gero.
Anem amb la jornada 8, aquest Liceu Calafell.
Aquí Sergi Mires, l'autor dels 2 dels 3 gols del Calafell. 6 punts, 4 per Olmos, 1 per Camps i 1 per Folguera.
I anem a la classificació general, després de la jornada 7 i 8.
Segueix Camps al capdavant, 25, Domènec segon amb 18, tercer Marimon, que aquesta setmana no sumava amb 12.
I anem amb el partit del Digitècnic, Patí Vilafranca, capital del Vi, la jornada 7, davant del Reus, Raimon.
Doncs 6 punts el sumava Xus Fernández, 3 Arnau Ribas, 2 Sergi Torner i 1 Joan Vázquez.
Anem amb el partit de la jornada 8, Voltregà, Digitècnic, Patí Vilafranca, capital del Vi.
Doncs aquí els 6 punts se'ls entornava en dur Xus Fernández, en 4 punts Sergi Torner, 1 Arnau Ribas i 1 Roger Montserrat.
I la classificació general?
La tenim a Pratadeta, en primera posició Xus Fernández amb 36 punts, en segona posició Sergi Torner a 1 punt amb 35 i en tercera posició, tancant el podi, Roger Montserrat amb 11.
Doncs anem ja cap amb el noi, el partit entre el ajornat amb l'Alcoi, evidentment no hi ha puntuació, el seu desplaçament a Lleida.
Sí, aquí sumava 5 punts Blai Roca, 5 punts Ivan Morales, 1 Xavi Costa i 1 Jordi Bargalló, que s'estrenava.
I la classificació general?
32 per Ivan Morales, segueix encapçalant, Blai Roca amb 27, segon, tercer, Toni Salvador amb 17.
Doncs anem ja cap a l'Hockey Plata, el darrer partit, aquest Dominicos Vendrell, Raimon.
Doncs sí, aquí 6 punts el sumava el porter Xavi Arques, 3 punts Lluís Ferrer, 2 punts Gerard Montserrat i 1 punt Gabri Villares.
I la classificació general?
També es comença a estar apretadeta perquè tenim Xavi Arques en primera posició amb 23 punts, seguit a 4 de Gabriel Villares amb 19 i en tercera posició a Gerard Montserrat amb 8.
Doncs això és el que ha donat de si aquesta jornada 7 i 8 de l'Hockey Lliga.
Serveis Mèdics Penedès premia els jugadors més regulars del Digitècnic Pati Vilafranca Capital del Vi, Club Esports Vendrell, Club Esportiu Noia Freixanet i Club Patí Calafell. Trofeu al jugador més regular patrocinat per Serveis Mèdics Penedès.
Doncs bé, ho dèiem en titulars. Comença la Champions, primera jornada i de moment sorpresa al Palau Blaugrana.
Doncs sí, en aquests moments hi ha aquest Futbol Club Barcelona contra el Sant Omer i en aquests moments el Sant Omer està guanyant 0-1, s'ha avançat al Palau en el manca de 5 minuts, si no ho veig malament, amb gol de Thibaut Colin.
Doncs mira, de moment salta la primera sorpresa.
Per la primera part, manca d'arribar a la mitja part.
Anem a la Lliga Iberdrola, la jornada amb partits interessants i, a més, avui amb jornada interessant.
Doncs sí, si repassem els partits del cap de setmana, tenim Gijón 3, Fraga 2, Benvibre 2, Voltregà 3, Alcalà 1, Cerdanyola 2, Vilassana 10, Sant Cugat 1, Palau 4, Vigues i Riells 0, Recsoi 2, Mataró 1. I ha jornat el Manlleu-Corunya perquè el Manlleu jugava aquesta classificació prèvia de la Champions.
Que, per cert, es va classificar.
Que es va classificar i per aquesta Champions.
Repassem aquesta jornada d'avui dimecres amb un partit ja jugat i la resta començaran a les 9.
Doncs sí, ja s'ha jugat aquesta tarda el Mataró 2, Alcalà 3, amb victòria per les madrilenyes, i ara a les 9 juguen el Cerdanyola, Manlleu, Vigues i Riells, Vilassana, el Fraga Palau per TV3 i Teledeporte, si algú vol seguir encara hi som a temps, el Voltregà Gijón, Corunya, Benvibre i Sant Cugat, Recsoi.
Doncs la Lliga Iberdrola, i que també tindrà partits el proper diumenge aquí, podríem ja dir els dos grups de la Champions femenina.
Sí, repassem primer la Lliga Iberdrola del cap de setmana i després anem a la Champions. Doncs sí, tindrem el partit de dissabte a la 1 del migdia per TV3, que serà aquest interessant Vilassana-Fraga, derbi de la zona de Lleida i de la Franja, en el qual tenim aquest Fraga que anem seguint, a veure amb aquest Vilassana què fa. El reste de partit serà el Manlleu-Benvibre, Cerdanyola-Mataró, Alcalà-Sant Cugat, Gijón-Corunya, Palau-Voltregà i Recsoi-Vigues i Riells.
Doncs l'emoció per tot l'UAL. Aquí tenim els dos grups, ja no els hem dit, oi?
Sí, els dos grups de la Champions. Tenim que en el grup A hi tenim l'Utingen Suís, la Vendent francesa, el Benfica i el Gijón. Això pel que fa al grup A de la Champions femenina, i pel que fa al grup B és on tenim enquadrats els equips catalans, en el qual és tot un grup d'equips de l'Hockey Lliga Iberdrola, en els quals hi tenim el Fraga, el Vilassana, el Palau i el Manlleu.
Això sí que és bingo, que tinguis tots els partits d'Europa amb els equips de casa.
Diu, hi haurà gaires desplaçaments en aquest grup.
No. Anem als homes, Jaume.
Sí, els homes, com deia el Raimon abans, aquest Barça-Sant Omer que està en marxa, també es juga avui el Benfica-Balongo, hora portuguesa, deu anar una mica més tard. La resta arriba per demà. Porto-Barcelos, Noia-Freixenet-Reus Deportiu, Tricino-Liceo i Oliveirense-Quever.
Ja només...
Doncs sí, hi ha novetats amb aquest Barça-Sant Omer, que s'havia avançat al Sant Omer al minut 4 de la primera part, hem dit quan quedaven 5 minuts, en aquest minut 4 de la primera part, però el Barça ja ha remuntat, en un minut ha fet dos gols, un gol de Pablito Álvarez i el segon de Sergi Llorca. Per tant, el Barça ja està guanyant 2-1 a manca de 13 minuts per acabar la primera part.
Es comença a agafar la normalitat. I demà partit important a Sant Sadurní.
Sí, sí, molt important. Bueno, és l'estrena a la Champions, amb un Reus que acaba de vindre fa 15 dies, i, bueno, veritablement serà un partidàs amb un Reus noia que no acaben de desempatar mai, sempre empaten, van empatar la Supercopa, a la pròloga i els penals va passar el Reus, i al partit de Lliga també van empatar Sant Sadurní.
Doncs esperem que hi hagi una bona entrada, que hi hagi bon ambient, i de fet, recordem els nostres oients, es classifiquen els dos primers del grup A i del grup,
sí,
del grup B.
Són grups de 6 i es passen els dos primers.
Doncs que hi hagi molta sort a Sant Sadurní, que ho puguis disfrutar-ho. Nosaltres, abans de repassar ja la propera jornada, recordem i ho avancem ja a la notícia, la quarta edició del Torneig Solidari Serveis Mèdics Penedès es disputarà el 20 de desembre a Calafell. L'acte de presentació serà el 10 de desembre a la Regidoria d'Esports de Calafell a 8:15 del vespre. Tenim encara temps per anar-ne parlant. La participació dels quatre equips de la Vegueria, Noia, Vendrell, Vilafranca i Calafell, que és l'entitat organitzadora de l'edició d'enguany. Repassem la propera jornada i tindrem encara temps per alguna més a l'Hockey Lliga.
Sí, comença amb aquest Vic-Sant Just, segueix amb el Vilafranca-Alcoi, tot això dissabte, també dissabte Caldes-Lleida i també dissabte Alpicat-Igualada. Ens anem a diumenge, al migdia, per Esport 3, aquest Calafell-Barça, a les 12:30, Noia-Liceo, i a la tarda, el de la xarxa, Reus Deportiu, Voltregà. I cal dir que s'han posat d'acord, ja ho has dit tu abans, aquest Noia-Voltregà, pel dia 14 de desembre.
Noia-Alcoi, perdó.
Noia-Alcoi, perdó.
Recordar que també el partit serà 4-15, la setmana passada era veritat que era 4-0-5, sí, el partit de la xarxa, i que, per tant, doncs, tornarà a l'horari normal. Recordar que Penedès Televisió també oferirà el Vilafranca al Coi dissabte a les 8 del vespre. Raimon, i Televisió el Vendrell també oferirà el Vendrell Espanyol amb aquesta jornada del grup de la Lliga Plata Nord.
Sí, en aquesta jornada número 6, que el partit començarà a 7:45 del vespre d'aquest proper dissabte, tal com has dit, Vendrell Espanyol. La resta de jornada serà Companyia de Maria Mataró, Xum Massanet Igualada, Cerdanyola Sant Cugat, Oviedo, Sant Feliu i Tordera, Dominicos. Un sorprenent Tordera que està a la part alta de la classificació.
De l'Espanyol també ha millorat. L'any passat sí, estava a la part baixa i aquest any està costant-se dalt.
Sí, perquè també ha fet bons fitxatges amb en Galbes i en Macià, amb Pol Galbes i Pol Macià, amb la qual cosa també s'ha reforçat molt i és un equip que també donarà guerra.
Doncs això serà dissabte a 7:45...
El pavelló Quim Tomàs del Vendrell.
Exactament, com hem dit també, per Vendrell Televisió. I anem al grup surt, Jaume.
El grup surt, que engega a les 5 amb aquest Taradell Alcobendas, també a les 5 Ribes Manlleu, també a les 5 Alhambra Barça Atlètic, i ja passem al vespre amb el Congrés Olot i el Girona Palafrugell. Per diumenge queda el Reus B Lloret.
Doncs això és el que ens depara de si la propera jornada. Repetim, en partits també força, força interessants. Tenim alguna més per repassar? Ens queden encara, jo crec que un minutet, dos minutets. Itàlia, en Sergi Ponset perdia el seu partit.
A la pista del Monza.
Del Monza, 4-2 a la pista del Monza, però s'ha de dir que Sergi Ponset està ara, el seu equip, que és la Surra Novara, classificat en 11a posició, amb una victòria i, si no m'equivoco, un empat.
A Portugal tenim alguna cosa? Començar la Lliga Portugal?
Sí.
Sí? Com es diu? Quin nom té? Perquè l'Elit?
Elit, em sembla
que sí. No, la Placar. Campionat Placar, es diu, la fase...
Van canviant els noms.
Cada any es canvien els noms.
Ja ens sorprenen a Europa i ara només falta també la Lliga Portuguesa.
Sí, no, dic que a Portugal ja van per la jornada número... O sigui, aquest proper cap de setmana serà la jornada número 7.
7? I com va la classificació?
La classificació de la Lliga Portuguesa la tenim aquí, la tenim amb el Benfica, que va primer amb 5 partits, 5 guanyats. Segon, el Porto també. Ha jugat un partit més el Porto, en la qual cosa ha guanyat 5 però no ha perdut un, per tant té un partit menys el Porto que el Benfica. Tercer, l'Sporting, amb 12 punts, i en quarta posició el Barcelos amb 14 punts. Ah, amb 12 punts, perdoneu. El que sí que sorprèn és veure el Joventut Pacense amb aquesta cinquena posició amb els mateixos punts que Barcelos i Sporting.
Un Joventut Pacense que hi ha algun espanyol, si no recordo malament, el porter que havia jugat al Vendrell està amb aquest equip de Portugal. Nosaltres hem repassat aquesta Lliga Portuguesa amb aquest nom que veritablement no hi havia manera de trobar-lo. Punt i final a l'apartat tècnic Joan Amat i Raimon Jaume. Bona nit,
bona nit
i bons partits aquest cap de setmana.
Adéu.
Els dimecres, a 9:15 del vespre, tota l'actualitat de l'hoquei a Ràdio Vilafranca. Parlem d'hoquei amb Josep Gomà.